Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull creà un sistema filosòfic denominat l'art, que integrava en un tot coherent la religió, la filosofia, la ciència, la moral i l'ordre social. A partir d'un sistema de verificacions mecàniques i comprensibles i transmissibles que s'havien demostrat la superioritat del cristianisme i facilitar així la conversió dels practicants d'altres religions. La complexitat del programa Lulià, doncs, és una de les causes de la seva ingent producció escrita i del seu enciclopedisme al seu abast, atès que el seu sistema havia de ser verificable en qualsevol àmbit del coneixement humà i havia de poder ser comunicat en graus distints de complexitat expressiva d'acord amb les característiques del destinatari. Actualment es conserven 240 obres de Ramon Llull, entre les quals literàriament es poden destacar el llibre de la contemplació en Déu, el llibre de l'Orde de Cavalleria, els romans d'Abast i Blanquerna, el llibre de Santa Maria, el llibre de Meravelles, Desconhort, l'Arbre de la Ciència, Arbre de Filosofia, d'Amor, Cant de Ramon o el llibre de les Bèsties.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
Momenti de la canzone italiana.
Us agrada la cançó italiana? Els grans èxits de San Remo, Jimmy Fontana, Iva Sanicchi, Domenico Modugno?
Escolteu les cançons i l'anàlisi de les lletres.
Momenti de la canzone italiana. Els diumenges a les 2 de la tarda a Ràdio Estel. Quando esci dall'acqua.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. Aquest Nadal a taula us convidem a mantenir vives les tradicions. Assaboriu els fuets, les llonganisses, els bulls i les botifarres d'Embotits Ubac. 5 generacions i 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. Embotits Ubac, l'autèntic embotit de muntanya.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Diumenge, dia 20 de desembre, minuts abans de les 8 del vespre, especial eleccions a Ràdio Estel. Tota l'actualitat, els pronòstics, els protagonistes i els resultats de la jornada electoral aquest diumenge, minuts abans de les 8 del vespre, a la teva emissora de referència. Les eleccions generals a Ràdio Estel.
RadioEstel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa.
L'Usvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Benvinguts al programa Plusvàlua, que cada setmana us porta la informació econòmica i social més rellevant i que aquest serà l'últim programa d'aquest any, 2015. Des de l'esclat de la bombolla immobiliària amb la crisi de la subprime el 2008 i la posterior recessió econòmica, la Reserva Federal ha mantingut els tipus en llindars pròxims al zero, però la tendència s'ha trencat i la Fed ha pujat els tipus d'interès, que se situen ara entre el 0,25 i el 0,5%. Quines conseqüències té aquest canvi? Quins són els motius? En parlarem amb els nostres tertulians d'avui, el senyor Lluís Alegre, el senyor Salvador Aragonès i el senyor Miquel Vila d'Espujol. Però abans parlarem amb el senyor Salvador Sedó, enginyer industrial, ex-eurodiputat i exportaveu a Europa d'Indústria, Energia i Turisme. Actualment senador i portaveu d'Unió Democràtica de Catalunya al Senat. I parlarem sobre un tema que ens preocupa i que preocupa bona part de la població, la pobresa energètica. Així comencem el plusvàlua, el darrer plusvàlua de l'any, com sempre, amb el suport de l'Agència Catalana del Consum i la producció del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el nostre tècnic Jordi Carretero, i qui els hi parla, Carla Gràcia.
L'editorial amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, una entitat de caire social que té per finalitat debatre plantejaments econòmics i socials per tal de fer propostes d'actuació des d'una òptica basada en la dignitat de la persona i la consecució del bé comú.
Les conseqüències de la llarga crisi que estem vivint és, sens dubte, els efectes que ha comportat a les persones més desfavorides de la nostra societat. En aquest sentit, un dels indicadors més clars correspon a la precarietat en què es veuen obligats a viure un nombre cada cop més elevat de persones. La manca de recursos ha passat a dominar tots els aspectes de la vida de bona part de la població i, entre ells, la mancança de recursos energètics, l'anomenada pobresa energètica. La pobresa energètica és la incapacitat de fer front al cost de l'energia i, per tant, entre d'altres, a mantenir la llar a un nivell adequat, no adequat, en aquest cas seria de temperatura. La impossibilitat de pagar els rebuts dels serveis de calefacció, d'electricitat, de gas i d'aigua, amb el problema afegit de la precarietat dels habitatges, ja que moltes vegades no estan suficientment protegits del fred i de les humitats, ens defineix una situació prou preocupant. La resolució d'aquesta problemàtica energètica és, doncs, una nova prioritat social. I, malauradament, en el nostre país no existeix encara una sensibilitat suficient per abordar aquesta necessitat com, de fet, exigeix i existeix ja en altres països del nostre entorn. L'energia és un bé que influeix directament en la possibilitat de viure amb un mínim de confort i, per tant, se n'hauria de poder disposar a un preu just. I el subministrament de l'energia hauria de ser un servei d'interès general, o sigui que hauria de tenir la consideració de bé de primera necessitat i, per tant, els poders públics n'haurien de garantir l'accés a tothom. Per desgràcia, aquest no és el cas, i en els últims temps hem assistit a una força escalada dels preus de l'energia amb el consegüent augment dels rebuts del subministrament periòdic. En definitiva, la política energètica del nostre país s'ha regit per raons exclusivament econòmiques. Avui volem posar de rellevància aquest tema perquè és un tema que ens preocupa i que fa patir a molt bona part de la població i que cal resoldre d'alguna manera. Hem convidat per això el senyor Salvador Sadó, enginyer industrial, ex-eurodiputat i exportaveu a Europa d'Indústria, Energia i Turisme. Actualment el senyor Sadó és senador i portaveu d'Unió Democràtica de Catalunya al Senat. Bona tarda, senyor Sadó.
Bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos i per parlar d'un tema tan delicat.
Gràcies a vosaltres, i a veure si podem aclarir algunes coses i donar també, espero, un punt d'esperança a la gent.
Senyor Sadó, expliqui'ns des del seu punt de vista, des de la seva experiència i profundiment en el tema, què és la pobresa energètica?
Hi han diverses definicions, però bàsicament la més senzilla, i que crec que la gent podria entendre-ho, és la pobresa energètica ve referida als problemes que es troben les famílies per poder mantenir una llar a 21 graus en l'estança principal, on es troben normalment, i a 18 graus en les estances secundàries. Jo crec que aquest baremo, aquest àmbit de no poder mantenir la temperatura tant estiu com hivern amb aquestes temperatures, amb aquest confort, amb aquesta capacitat de tindre una qualitat de vida, defineix simplement, senzillament, però molt clarament, què és la pobresa energètica.
Quin percentatge de la població està patint en aquesta situació?
Hi ha xifres que ens poden deixar molt parats. A Espanya estem parlant del voltant d'un 9% de la població, de quasi 4 milions de persones amb dificultats, 4 milions de famílies amb dificultats d'arribar en aquest nivell de confort. I hi ha unes dades que són molt, molt esfereïdores al meu punt de vista. Es mor més gent a Espanya per la pobresa energètica que per accidents de trànsit. Es calcula que entre 2.300 i 9.000 persones poden morir degut a problemes de no poder mantenir la seva llar en unes condicions mínimes, tal com marca l'Organització Mundial de la Salut, i, en canvi, amb morts d'accidents de trànsit, amb dades, no sé, no són 2011, estàvem parlant de 1.400 persones, no? Per tant, és un problema de primera magnitud i que a vegades no l'assumim com a tal. La pobresa, el que entenem, la pobresa normal, d'incapacitat de poder accedir a unes rendes bàsiques, la impossibilitat d'accedir a tindre el tema del menjar garantit, això tothom n'és conscient, però, en canvi, no ens hem posat encara al cap amb el problema de la pobresa energètica i la capacitat de confort i de qualitat de vida que això representa.
Senyor Sadó, ens parla de 4 milions de persones, no és qualsevol cosa, i com vostè compara, no? Estem molt sensibilitzats amb el tema dels accidents de trànsit i en aquestes dates, a més, les campanyes que ens fan són importants. I, en canvi, com és que un tema tan flagrant no es posa de rellevància?
Jo crec que en els darrers temps s'hi ha posat de rellevància per mesures d'alguns governs, del que va intentar el govern de Catalunya modificant el codi de consum i veient la necessitat i que cada cop la gent n'és més conscient. A partir d'aquí s'han d'intentar prendre les mesures. Primer, crec jo que és important que els governs, que les administracions en siguin contents de que això existeix i que és un problema de primera magnitud, de primer ordre, com dèiem ara, amb aquestes xifres, i que s'hi pugui posar fre. A nivell europeu estan més avançats del que està a l'estat espanyol. Tinguem en compte que quan parlàvem de morts als principals 11 països europeus es van produir 38.000 morts, més de 38.000 morts, per el que en diríem pobresa energètica, i per tant ells han vist que és un problema de primera magnitud. I aquí hem de prendre mesures per intentar solucionar-ho.
Com es mor de pobresa energètica?
Doncs de fred o de calor. Tan simple com això. I això que a vegades pensem que no pot ser possible, doncs és així. Però a més, el no tindre la llar amb unes condicions necessàries, el que provoca és capacitat de tenir més malalties. Pensem que això afecta molt a gent gran, a gent que normalment viu sola, que en molts casos tampoc tenen, evidentment, si no poden pagar un rebut de la llum o un rebut del gas, prou feines podran pagar en alguns casos medicaments o atenció o una bona alimentació, amb la qual tot això s'acumula i exponencialment provoca que la gent doncs mori de fred, i si no de fred es mori com a conseqüències que per la seva salut una mala adequació de la seva vivenda li ha provocat per les baixes temperatures.
Des de Catalunya, com vostè apuntava, sí que fa un temps que s'és conscient d'aquesta situació i de la necessitat d'erradicar-la. S'ha procurat donar cobertura a aquestes necessitats i buscar la manera doncs, de trobar, més arran de la crisi, l'augment de persones amb aquesta necessitat i amb aquesta pobresa energètica ha augmentat. I s'han buscat maneres per trobar una cobertura d'aquest cost de l'energia. Com ha estat? Expliqui'ns, resumeixi'ns una mica la situació.
Jo crec que hi ha dos variables que aquí hem d'analitzar. I és on jo crec que el govern espanyol, sobretot, s'equivoca. Una és el cost de l'energia i el que paga l'usuari, no? Recordem el gran debat de si hi ha o no existeix el dèficit de tarifa, que no és altre, podem analitzar-ho i rebre moltes explicacions tècniques, però bàsicament un dèficit de tarifa es produeix perquè es ven l'electricitat més barata del que és la producció, no? I a partir d'aquí, doncs, bueno, o ho equiparem d'una manera o una altra, o pugem preus de l'energia, que hi pot haver marge, si baixem també també impostos per compensar que no afecti tant el rebut, però un dèficit de tarifa s'ha produït per aquesta causa, i per primes i per moratòries nuclears. Recorden que tenim una central nuclear que no es va poder posar mai en marxa i encara estem pagant aquesta moratòria. Però el que hem de veure en aquest cas és a dir, que no es pot basar, com fa el ministre Soria, únicament en un problema de tema energètic, en el sentit de dir la gent, si no pot pagar l'energia, és perquè no té feina i perquè no té altres ingressos, no? Hi ha un problema de costos de l'energia, però això ho hem de valorar des d'un punt de vista social, d'atenció social. I de la mateixa manera que es busquen solucions quan la gent no té feina i tindre un mínim d'ingressos o ajudar a pal·liar situacions de falta d'alimentació, especialment amb la gent menuda, hem de tindre en compte que s'han d'establir els canals i els mecanismes perquè, si en cas d'impossibilitat de fer front a les despeses de llum, de gas, per mantenir una vivenda a un nivell mínim de confort, la societat, l'Estat, les companyies elèctriques ja han de fer-hi front. Aquí a Catalunya es va modificar la llei de consum per definir quin era què és el que és el consumidor vulnerable i a partir d'aquí veure de quines mesures se pot fer.
De fet, des de l'Agència Catalana del Consum es va treballar molt profundament.
Es va treballar i es va modificar l'article 111 de l'actual Codi de Consum per definir. Les directives, la directiva del 72 i 73 de l'any 2009 de la Comissió Europea sobre el mercat de l'energia i el mercat del gas ja definia que els estats membres han de definir el concepte de què és consumidor vulnerable. La majoria de països europeus, i els més importants, això ho han fet en base a un sistema de rendes mínimes, de garantir que si no s'arriba a un 60% de la renda o si ets un grup vulnerable, etcètera, etcètera, tens tota allà una sèrie de criteris que te defineixen com a consumidor vulnerable, i una de les conseqüències, per exemple, que recomana la Unió Europea és que en certs períodes de temps a l'hivern no es pugui tallar el subministrament de serveis bàsics amb aquesta gent. Aquí el govern, mentre el govern català va voler introduir aquesta definició en el Codi de Consum, hi va haver-hi un recurs d'inconstitucionalitat per part del govern espanyol, i el govern espanyol, ells no va voler assumir, no va voler definir el que era consumidor vulnerable, i va dir que mentre no això ho definís a través d'un reial decret, assumia que tota aquella persona que té el bo social elèctric, la tarifa social, ja està considerat com consumidor vulnerable. Però el govern espanyol encara no ha aplicat la directiva i no ha definit què és el consumidor vulnerable, cosa que els diversos grups parlamentaris li vam demanar perquè havia de fer amb urgència, perquè el bo social també ha anat perdent la seva capacitat, perquè mínim de 3 quilowatts de consum, si tens una nevera, una televisió i una rentadora, ja pràcticament t'has d'anar a algun consum superior amb això, amb la qual poca gent realment s'hi pot afegir. Amb la crisi econòmica ha augmentat el nombre de gent que podria ser considerat consumidor vulnerable, però en canvi els requisits s'han endurit per part de l'administració estatal.
És a dir, que hi ha un percentatge de la població que no està coberta i que està patint aquesta pobresa energètica i encara no s'han buscat mesures des del govern espanyol.
Sí, el govern es basa... Jo crec que l'experiència que jo he tingut, jo a l'octubre, una de les meves primeres iniciatives, no? Crec que la primera, el Senat, a l'octubre del 2014, va ser preguntar al ministre Soria el perquè d'aquest recurs a la inconstitucionalitat. Ell m'ha responent des d'un punt de vista polític i de les unitats de mercat i tot això. Li deia, no es tracta d'això. El que volem és, si em parla d'unitat de mercat, és que el que estem intentant fer a Catalunya ho apliquin a totes les comunitats autònomes, perquè aquí tenim un problema i hem d'intentar que es pugui resoldre. Si vostè vol fer que s'apliqui tot arreu, per nosaltres, perfecte. Però ell està en aquesta dicotomia de que la Generalitat de Catalunya no té la capacitat d'actuar sobre els preus de l'energia. El senyor Soria va tindre, em sembla jo, la mala fortuna o la mala voluntat de dir-me que el que jo estava proposant, quan dèiem que no es pogués tallar l'accés als subministraments bàsics a la gent vulnerable, era com que si vamos a un supermercado, usted carga el carro de la compra y deja que lo pague el de atrás. Usted quiere que paguemos todos los que no pagan otros. I llavors jo crec que no és entendre el problema. No es tracta de no primar les elèctriques o no defensar les elèctriques o no defensar el que no vol pagar. Es tracta que hi ha gent que no pot pagar. I tinguem en compte una cosa, perquè a mi m'ho deien sectors de les empreses. Una companyia prefereix tindre un impagat si veu capacitat de poder recuperar aquest impagat però mantenir el client, que no pas perdre un client i deixar de facturar. Per tant, les pròpies empreses també.
I el govern, sí. Ajudar algú que surti en un mal moment, que deixar-lo caure i que caigui en l'exclusió social.
Exacte. Les mesures que s'han pres per part del govern espanyol, en aquest cas, són mínimes i no estan en la línia del que s'està aplicant a tota Europa, desgraciada.
Què s'està aplicant a tota Europa, ara que ho parla, senyor Sadó?
Europa han definit en diversos països, tant com el Regne Unit, que és dels més avançats, Itàlia, Alemanya mateix, o França, els grans països, però també Bèlgica, la Comunitat Valona, han definit què és el consumidor vulnerable i a partir d'aquí, segons les directives europees, no poden tallar el subministrament de bàsics. La majoria d'aquests països ho fan en base a la renda. Si tu mires a les condicions per accedir al bo social, aquest, de la tarifa social de les elèctriques, no es parla en cap moment de renda disponible de les famílies. I per mi aquesta és la clau, que es defineixi un mínim. Al Regne Unit me sembla que estem parlant del 60% de la renda mitjana, llavors si tu estàs per sota d'aquest criteri, ets consumidor vulnerable, i llavors se t'apliquen una sèrie de prerrogatives que la majoria de llocs van en que no et poden tallar els serveis. És a dir, el servei bàsic es mira de poder garantir. Hi ha mesures que es poden prendre per pal·liar, que normalment poden ser temporals, i amb ajudes entre les companyies distribuïdores i les administracions s'ha de poder pal·liar aquest problema que afecta a molta gent. Que tampoc és un únic problema de tarifa. És a dir, no s'ha aplicat o no s'ha transposat completament la directiva d'eficiència energètica. En molts casos, el fet de que un edifici no tingui els aïllaments, no estigui protegit, doncs et fa que perdis molta energia tant hivern com l'estiu. Una de les coses que crec, i ho hem demanat molt nosaltres, tant al Congrés com al Senat, és el que hi hagi un pla d'implantació de l'energia, de la directiva d'eficiència energètica, entre altres coses amb rehabilitació de vivenda, que això podria, en un entorn que hem tingut de greus problemes en el món de la construcció, poder afavorir la creació de llocs de treball en l'àmbit de la rehabilitació d'edificis, que per tant seria una altra manera de garantir aquest benestar energètic en població vulnerable.
Senyor Sadó, per als que puguin estar una mica a l'altra banda o pensant, ostres, i això qui ho pagarà, no? Quan a una persona se li pogués aplicar, si arribés al cas, aquesta vulneració, és a dir, quan estiguin vulnerables i puguin accedir a l'energia sense haver de pagar aquest cost perquè no ho poden, qui ho paga, això?
Aquí hi ha d'haver-hi una part que pot venir de l'administració i s'han definit fons, i aquí a Catalunya es va fer un fons contra la pobresa energètica per poder, a través d'aquest fons de diner públic, poder complementar o ajudar en el pagament d'aquests rebuts. Però també hi ha d'haver-hi, crec jo, el compromís de les companyies distribuïdores. Perquè, en tot cas, pensem que bona part de l'energia hi ha una part que és el que es genera i una altra part que són taxes, quotes i impostos, no? Per tant, el cost per les empreses que tenen molts milions de beneficis al llarg de l'any, i en alguns casos podríem parlar de que estem vivint amb uns monopolis, perquè doncs, sí que hi ha 4 o 5 companyies d'Espanya, però en els territoris estan molt, molt definides el seu àmbit d'actuació, i tant en la producció com en el transport, com amb la comercialització i distribució, doncs podríem parlar quasi en monopolis, no? Que han tingut beneficis importants en els darrers anys. Per tant, ells també poden, i jo crec que ells tenen marge i en són conscients, que el cost de poder evitar el tall de subministrament d'alguns clients els hi és favorable, no? I per tant, doncs, s'han de buscar les fórmules que complementin tant per la via de les companyies com per la via de l'Estat o de les administracions públiques.
A veure, aquest impost que es posa sobre l'energia no té sentit sobre una persona que a més potser requerirà un ajut de l'administració, també. És tota, com pagar-li...
Tota factura té un impost. En el cas de... Els preus de l'energia a Espanya han pujat en els darrers anys. Sempre hi ha un debat de si han pujat o han baixat. Els del govern sempre et diran que han baixat. Però, si ho mirem a nivell europeu, en els darrers anys Espanya és el quart país, cinquè país d'Europa amb els preus de l'energia més cara. I de la que s'ha incrementat més, del 2007 al 2012, és la segona, just després de Xipre. Per tant, doncs, hi ha hagut aquí un increment del preu en el moment que també hi havia una crisi econòmica, amb la qual això ha estat un doble efecte. Hi ha una bona part del preu que és d'impostos, i una de les coses que jo crec que s'haurien de fer, i això és bàsic, és ficar un IVA superreduït del 4% per tot el que són els serveis bàsics, i ara ho tenim al 10%, no? Per tant, seria important, sobre aquesta reducció ja tindries un marge important per les famílies.
Senyor Sadó, m'agradaria presentar-li als nostres tertulians d'avui, que tenen temes per preguntar-li sobre la pobresa energètica, que és el tema que avui comentem aquí al Plusvàlua de Ràdio Estel. Doncs ens acompanyen avui el senyor Lluís Alegre, exconseller de la Generalitat de Catalunya i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda a tots.
També el senyor Salvador Aragonès, exdirector d'Europa Press i professor de la UIC. Bona tarda.
Bona tarda.
I el senyor Miquel Vila d'Espujol, enginyer industrial, membre de la Junta del Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Bona tarda. Bona
tarda. Com han vist, com veuen el tema de la pobresa energètica? No sé si el coneixien abans o l'han conegut recentment.
Home, fa temps que se'n parla i, per tant, quan tens una certa preocupació perquè veus que cada vegada hi ha més gent despenjada, òbviament, pues, preocupa. M'ha agradat molt l'explicació que ha fet el senador Sadó, perquè ho ha detallat molt i acabes, per tant, agafant una major conscienciació d'aquest problema, no?
Del que suposa, veritat?
El que suposa. I que, per tant, sí que ens ha de portar forçosament, perquè estem en una etapa llarga de problemàtica, de crisi econòmica. Hi ha cosetes que van bé, però en general doncs veus que hi ha molta gent... La classe mitja està quedant cada vegada més aprimada i, per tant, vol dir que malauradament no s'incorporen cap a les capes altes, sinó que es veuen abocades a les baixes. Per no allargar-me, això... La política té dos grans plantejaments. La despesa, com ordenem i prioritzem les despeses, i després com ho paguem. Per poder saber el que hem de pagar, es podria quantificar més o menys això amb diners, el que podria representar? Sabem el que costa l'ensenyament, sabem el que costa la sanitat pública, sabem les polítiques d'habitatge. Amb aquesta qüestió, a l'hora de dir, pues, ho incluïm perquè, a més, ho prioritzem i li donem la categoria de tan important com la salut, l'ensenyament, l'educació i també el viure raonablement normal. No bé, raonablement normal. Què podria representar això, per exemple, per Catalunya? Més o menys.
Suposo que s'haurien de fer números, no? Si dèiem que hi pot haver-hi voltant d'un 10% de la població afectada, canviar-se potser, doncs, pot ser el més o menys el 50%, aquí s'haurien de veure, no sé quin deu ser el terme mig de factures mensual de la llum, però, doncs, veient comptem un rebut de 50 euros mensual, que pot ser més o menys el que d'una família mitjana, doncs, si parlem...
Ja està, per tant, els números són...
Jo crec que no ha d'anar més enllà dels... a nivell anual de 50 milions o així.
Per tant, no estem parlant d'una quantitat
que dins
una gran llosa que t'enfonsa, sinó que és un problema de reordenar, en tot cas, altre tipus de despeses. Això també em sembla que és bo.
S'ha fet...
Que no és un impossible.
Mm-hmm. No, exacte, es pot fer. I, a més, el primer hi ha una part que és d'elaborar fórmules de que això no passi. És a dir, quan aquí es proposa des del govern de Catalunya, es va proposar amb acord amb les empreses comercialitzadores de que no tallessin i busquessin fórmules parlant amb els clients abans de tallar, mirem què és el que passa, la problemàtica, si pot ser que alguna persona digui, escolta'm, ara jo no puc liquidar-ho, però accepto el deute, fem plans de pagament, que pugui pagar menys i vagi acumulant deute. Això les companyies no van dir que no s'hi venien amb això, no? És a dir, mantenen el client i veuen que ja, doncs és una manera doncs, de dir, escolta'm, rebaixo, en algun cas hi pot haver una part d'ajuda, no total, pot, o total, pot, per part de l'administració, i llavors pots permetre que tothom, doncs, segueixi amb, sense tall de subministrament, les companyies no tallen, cobren una part o cobren o assumeixen un deute i a l'administració el cost jo no crec que sigui un dels costos més...
Tant, em sembla que és la sobrellà, que no és un desig irrealitzable, sinó que és una necessitat.
És una necessitat.
I a mi m'agradaria preguntar-los, però amb aquesta nota que li van dirigir, no?, del ministre, és com si el del darrere li pagués la compra del supermercat. Jo dubto que hi hagi ningú que vulgui estar en aquesta situació. És a dir, que se li pagui o se li subvencioni l'energia. Jo crec que les persones el que volen és viure. No, bé? No ho sé, senyora Agonès, vostè què n'opina?
Bé, jo és que veig aquest tema, diríem, emmarcat també amb el tema general de la política energètica, perquè aquí no estem parlant ara de si la factura de la llum. La factura de la llum és una petita part de tot el problema energètic, no? Jo crec que aquí, si no en marquem aquí, doncs difícilment jo crec que podríem buscar solucions adequades, diríem, per la gent que viu en pobresa, no? La gent que viu en pobresa, el que li tallin la llum o no li tallin la llum és important, però no és el que més li preocupa. El que més li preocupa és que no tingui res a posar al plat. No?
Sí, però ens ha dit el senyor Sadó que mor molta gent per aquest fet.
Sí, no, però vull dir...
Perquè li tallen la llum.
Una gent que no pot pagar els 50 euros de la factura energètica, que podrien ser 40 o el que sigui, o 30, perquè ja he vist vivendes aquí a Barcelona, doncs, que viuen amb la llum aquella encara antiga, aquelles bombetes de 30 watts o no sé quants són, que realment doncs, no gasten res, vull dir, i que allò sí que és pobresa, i que naturalment allí hi poses una estufa i paf, perpeten els ploms ràpidament, perquè doncs, inclús la mateixa instal·lació elèctrica ja no aguanta. No? Llavors, vull dir, jo crec que tot aquest tema s'hauria d'emmarcar dins una situació general de la pobresa. O sigui, la pobresa doncs, consisteix en tenir els serveis bàsics garantits. Quins són aquests serveis bàsics? Doncs en el primer lloc, la vivenda, l'alimentació i la llum, i l'escola. I totes aquestes coses són els serveis, i la sanitat, que són els serveis bàsics de la gent, no? Llavors, doncs diríem, bueno, jo no sé, el senador Sadó, el seu problema amb el govern, que deia que si la llei catalana, si no la llei catalana... bueno, jo crec que el tema de la llei catalana, doncs, penso que no hi tenia competències la Generalitat per modificar aquesta llei i que hauria d'haver hagut de fer una proposta al Congrés dels Diputats doncs, de fer una llei a tot Espanya doncs, que digui, escolti'm, aquí hi ha pobresa energètica i, sisplau, ateneu els que viuen amb aquesta pobresa energètica. No, va fer primer la seva llei esperant que doncs, l'altre li digués que no i amb aquesta viure la grenya que es viu últimament el govern de la Generalitat amb el govern de Madrid, doncs, bueno, així ja vivim tots i tots contents i satisfets, no? I no, perquè així no es fan les coses. Crec que les coses s'han de fer ben fetes i crec que la pobresa energètica no és, com deia abans el senador Sadó, una cosa de Catalunya, és una cosa de tots els espanyols i, per tant, penso que això s'ha de fer bé. I s'ha de fer bé amb propostes, doncs, diríem, que no es facin per la porta del darrere, sinó per la porta del davant.
Ara, si em permet, hasta per entrar una mica en polèmica, ara no estem qüestionint si procedeix o no procedeix, és una proposta. La proposta podria ser per una via o per l'altra. El que és desencidador és la resposta. Des d'on agafi això com un programa, un problema, pel conjunt dels conciutadans de l'Estat.
Sí.
Per tant, sembla que aquest és... A mi el que em dol és la resposta. La resposta de dir, escolti'm, nosaltres no tenim aquesta sensibilitat. Perquè està clar que si dius un habitatge, avui en dia és un habitatge, de més, que tingui, doncs, que regi l'aigua i que hi hagi el mínim d'electricitat per poder posar una manteta elèctrica. Bueno, ja no dic una estufa, ja una manteta elèctrica, si resulta...
L'estufa no, perquè peten els ploms.
Bueno, no, per tant, em sembla que aquí, si anem al tema, és una qüestió de quantificar, incorporar-ho, com veure si és factible. Jo per això li volia demanar, perquè si m'hagués dit una quantitat immensa... Dius, bueno, llavors hem de fer un replantejament de moltes coses.
Però aquí el punt...
Però aquest import, jo em sembla que és una necessitat, que cal estudiar-la.
Aquí el punt central, jo crec que està, que ho dèiem abans el senador Sadó, és amb la directiva de la Unió Europea que s'apliqui. I aquí a Espanya no s'aplica.
Aquest és el problema. Això, i quan hi ha una proposta...
Jo crec que és un problema més greu i que va més enllà de que si tal comunitat autònoma fa això o fa allò. Jo crec que aquest és el problema... que hi ha un incompliment d'una directiva.
Que pensin més en els problemes dels ciutadans.
No sé què en pensa vostè.
Bueno, jo penso que aquí, d'alguna manera, és un tema que té diferents enfocaments. A curt termini, l'única alternativa, a part del bono social elèctric, que, perquè tinguem una idea, el bono social elèctric puja uns 150 milions d'euros a l'any, o sigui que tampoc... Tampoc és que sigui un cost valedí, per dir-ho d'una manera, no? Què és el bono social elèctric? El bono social elèctric és un preu, anem a dir, per sota del preu de tarifa per a determinats consumidors, bàsicament aquells consumidors que tenen una potència contractada baixa, més petita de 3 quilowatts, i que d'alguna manera, em sembla que ja ho ha dit el Salvador Sedó, hi ha una presumpció, anem a dir, que aquests consumidors són, almenys si no tots, són els que estan amb risc de vulnerabilitat. Ara bé, per una banda, pues estaria també el tema, com ha esmentat en Salvador Aragonès, de la política energètica en general, i per l'altra, anem a dir, el tema de la eficiència, en el sentit de, també l'ha dit en Salvador Sedó, de la qualitat de l'habitatge, és a dir, que a mig i llarg plaç el que hem d'aconseguir, a part de que tothom, d'alguna manera, doncs, realment pugui tenir un mínim de confort, és que el consum també sigui el consum adequat. Per tant, el tema de renovació de vivendes, estic parlant de mig i llarg plaç, anem a dir, com el tema de la política energètica, són dos temes que apareixen aquí com dos camins bàsics si mirem de cara al futur, perquè una cosa és pal·liar un problema que ens trobem a sobre i que d'alguna manera l'hem de fer front, i una altra cosa és veure com, anem a dir, al llarg del temps aquest problema es pot no tan sols atendre, sinó d'alguna manera prendre les mides perquè aquest problema sigui abordable, en el sentit de que sigui cada vegada el més petit possible. No? L'altra cosa que jo volia comentar és que sempre que parlem d'energia sempre fem una equivalència energia-electricitat. I això és només una part de l'energia, anem a dir, que no arriba ni a la meitat del total de l'energia, no? Aquí també hi ha el gas, hi ha els altres tipus d'energia que en total fan el conjunt energètic del país. I l'electricitat, evidentment, és molt important. Seríem incapaços de viure sense electricitat, això és obvi, però estem parlant només d'una part significativa, però, vull dir, allunyada del total del que és l'energia.
De fet, senyor Sadó, ara que el senyor Vila Despujol ens comenta el tema energètic més global, a Catalunya som deficitaris d'energia. És a dir, consumim més de la que produïm.
És a dir, tant Catalunya com Espanya, bàsicament el 80% de l'energia tenim una dependència de l'exterior, sobretot del que són les energies venent de combustible fòssil. A nivell espanyol, per exemple, si parlem també del carbó, el carbó, el poder calorífic del carbó d'Astúries és molt, molt baix i molt contaminant, però hi ha allò que dius, l'has d'anar mantenint, quan potser et surti més a compte mantenir les famílies i tancar. Llavors, això ho dius al Senat i te salten tots els Astúries i els d'allà perquè estàs... Escolta, analitzem si és una qüestió de manteniment d'una sèrie de famílies d'una temporada fins que hi hagi una reconversió, però hem de definir molt clarament quin és el nostre mix energètic. Jo aquí comparteixo que aquí hi ha un problema global a nivell d'energia i aquest estat el que necessita és un pacte per l'energia, un pacte d'estat per l'energia, perquè definim quin mix hem de tenir i si apostem per les energies renovables no i de quina manera apostem per les energies renovables, perquè bona part del cost de l'energia que estem pagant són les enormes primes que es van ficar a la energia eòlica i a l'energia fotovoltaica, sobretot, quan l'energia fotovoltaica...
Anàvem primers,
però... Uh-huh. I això també va desenvolupar una gran indústria en el país que ha donat lloc de feina a molta gent, perquè són pioners i Espanya ha estat pioners en tot el tema energia eòlica i les grans multinacionals, algunes ara amb problemes, desgraciadament, doncs han sigut capdavanteres en el desenvolupament d'energia bàsicament eòlica. Però en qualsevol cas, i aquí també amb això del pacte de l'energia, i veient l'últim decret d'autoconsum que ha fet el govern de l'Estat, aquí no hi ha una aposta clara per canviar el model energètic i per definir quin model energètic li cal a Espanya. Aquí van fer una bombolla financera amb el tema del suport a les plaques fotovoltaiques. La gent no es ficava una placa per tenir energia tèrmica. Els enginyers ja sabran. Ficaven per vendre-la a la xarxa perquè em sortia més a compte vendre la xarxa i rebre la subvenció de l'Estat, que va arribar fins a 9.000 milions d'euros el cost que era si es mantenien les primes amb la potència instal·lada. No? Per tant, aquí el que hem d'anar és a definir un model energètic, un model que passa per com marquen la normativa europea, per diversos aspectes, és a dir, de canalitzar un cert control de tarifes, de poder apretar molt amb el tema de l'eficiència energètica per poder reduir en importància el consum de l'energia i buscar fórmules que aquí tampoc ens estem apropant a Europa, com dèiem, el tema de l'autoconsum. Ara, com dèiem abans de xifres, el fons que la Generalitat ha posat per lluitar contra la pobresa energètica han estat 5 milions d'euros. Per tant, és un cost que aquest any, que segurament potser no es pot assumir tot, però o que no resol tot el problema, però estem parlant d'unes xifres que a vegades amb les que parlem a nivell de pressupost podria ser factible. I jo no sóc qui ha de defensar en tot cas el govern, i acabo, però el govern ho va plantejar com una reforma del Codi de Consum, en què sí que té competències. I el govern d'Estat va ficar perquè no podia definir ja el preu. A mi, independentment, i és el que jo li vaig demanar al ministre, independentment d'un tema competencial, on és un tema polític. És a dir, afrontem que tenim un problema a Catalunya i a l'Estat amb el tema pobresa energètica, que vam ser els primers a intentar resoldre-ho aquí, doncs apliquem-ho on sigui, a tot l'Estat, però intentem resoldre un problema que afecta molt a la ciutadania i oblidem-nos a vegades d'aquestes pulles que tenim els polítics.
Això perfecte, jo estic d'acord, és un problema polític.
A veure si es pot resoldre i si des de Madrid s'arriba també a algun acord i a una sensibilitat per aquest tema. Senyor Salvador Sadú, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per haver-nos introduït tan clarament, crec, en un tema tan important. Obrirem l'àgora. Perquè, si no, ens quedarem sense temps per l'actualitat econòmica i el convidem a participar amb nosaltres.
Moltes gràcies. Esperem que no sigui un tema que haguem de tornar a repetir massa.
Esperem-ho, doncs.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Doncs seguim aquí, al Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Després de parlar amb el senyor Salvador Sadó sobre la pobresa energètica, senador i portaveu d'Unió Democràtica de Catalunya al Senat, ara ens desplacem una mica en camps més amplis per parlar sobre l'actualitat econòmica i quasi ja per acomiadar l'any en aquesta matèria. Tenim els nostres contertulians d'avui, el senyor Lluís Alegre, el senyor Salvador Aragonès, el senyor Miquel Vila d'Espujol, i ens continua acompanyant el senyor Salvador Sadó. Senyor Lluís Alegre, ens volia comentar algun tema sobre política energètica, perquè parlàvem sobre la pobresa.
Exacte. Ja no, quan hi ha una conversa, vull dir, van sortir...
Surten molts temes.
Van sortir, i matitzos.
Mm-hmm. Sí,
i per
sí.
Tant, i consideracions. I per tant, m'ha semblat molt oportuna totes, però ara em referiré a una en concret. I és entre el curt i el llarg termini, no? I per tant, ara, de moment, el que hem de fer és que el que passa dificultats ho pugui solucionar. A mig termini, la política energètica. Però és que, a més, què és més important? Ajudar un a pagar el rebut o ajudar un que tingui feina. I, per tant, la política energètica i moltes de les nostres empreses, sobretot les que són, diríem, competitives i les que fan recerca, veuen que el cost de l'energia és alt. Però en baixant també el cost de l'energia, automàticament, què és més important? Pagar amb un que no pot tenir, se l'ha de pagar. Però si amb aquest se li don feina a través d'empreses que siguin competides. I, per tant, l'energia ens està allunyant de molts mercats el cost de l'energia. Així ho diu el món industrial. Per tant, ara entrem en política general, no? Uh-huh. Per tant, el cost de l'energia, aquesta reforma, convé que s'encari i automàticament, llavors, no hi haurà els problemes puntuals que s'han de resoldre. Però això de diferenciar entre el curt i el llarg és evident. L'emergència, però que no ens oblidi de fer el que ens ha de portar a un país que sigui competitiu i que, per tant, la gent es guanyi la vida treballant, no que pagant, que hagin de pagar el rebut de la llum.
Com es podria baixar el cost de l'energia? Ens parlava el senyor Sadó que som el cinquè país d'Europa amb l'energia més cara.
A nivell domèstic, sí.
A nivell domèstic.
I industrial també, la gent se'n queixa molt.
I hem vist com ara una empresa important química de Tarragona doncs tanca perquè el cost energètic... Hi ha una part de tema de transport, però bàsicament el cost energètic. I parlant de Tarragona, per exemple, una de les coses que en aquest decret diguem-ne d'autoconsum, que no és sol per pensar el que connecta que una placa per connectar ell al seu apartament a l'estiu, sinó a les pròpies empreses que puguin generar la seva pròpia energia, penalitza molt l'autoconsum. A Alemanya van amb el balanç. Tant produeixo, tant necessito, fem un mix i al final un dia pagaré, un dia cobraré de les elèctriques. Aquí et fan pagar les tasses d'entrada pel manteniment de la xarxa, amb la qual te desanima. Però a Tarragona mateix, el polígon petroquímic de Tarragona, que és el principal pol químic del sud d'Europa, vull dir, tenim un clúster importantíssim. Una de les causes més importants, i recordo una visita amb la Comissió d'Indústria del Parlament Europeu allà, i ja ens ho deien el 2014, és el cost de l'energia, que és inassumible. I amb aquest decret, per exemple, hi ha un detall que no ho permeten, que és que pugui funcionar com un pool intern, com una unitat interna, tot un polígon industrial, perquè excedents que hi puguin haver una fàbrica la puguin usar els altres.
Seria
això
evident.
El govern no, i és una cosa que podríem dir evident, no? Mm-hmm. Pues el govern no vol actuar... que tant un grup d'empreses o un conjunt de vivendes d'una urbanització doncs puguin ells, a través de que un genera, els altres puguin agafar, no? Perquè consideren que això va contra l'estructura actual. Són coses que amb una bona aplicació i no sense gran inversió es podria canviar i podria ajudar a afavorir molt una rebaixa. Però, evidentment, tenim un problema greu amb el cost de l'energia en aquest...
Ha fet una pregunta que jo... Escolta... Tan difícil és copiar dels que ho fan bé. O això, ja que estem aquí amb experts en el tema energètic...
Que sempre no... dient, Europa fan això quan no, ens interessen,
no
que Europa, diguem, pues, copiem...
No cal inventar malament.
Jo aquí, aviam, podíem entrar en casuístiques concretes o anar al tema general que poder és més... O sigui, primer, Espanya, en general, és un país, no m'ho diria, que no té recursos energètics, o sigui, en té pocs, anem a dir, d'autònoms. Tot i això, i ara sí que parlaré d'elèctric, perquè, evidentment, del gas a Espanya és tot importat, al 100%, anem a dir, i els recursos que hi ha de carbó són molt limitats, i a part d'això, el carbó és un combustible doncs, que vull dir, s'ha de tractar amb molt de compte, anem a dir, pel tema, anem a dir, de la contaminació atmosfèrica, no? L'electricitat en Espanya, anem a dir, té el cost, ara parlem del cost que paga el consumidor. Jo no sé si recordeu, fa un parell d'anys...
Si poguéssim una mica acordar, perquè tenim un parell de temes que hauríem de parlar no, abans d'acabar l'any.
No, fa un parell d'anys una companyia elèctrica va anem a dir, publicitar els diaris, no sé si ho recordeu, anem a dir, els costos que paga el consumidor al comprar l'energia elèctrica. I si no recordo malament, el cost realment del servei elèctric no arribava al 40%. I prop del 60% eren costos afegits... anem a dir, a la tarifa, anem a dir. Llavors, un tema són els costos i una altra cosa són el que paga el consumidor. Llavors, Segurament, el que s'ha d'intentar fer és que la tarifa elèctrica reculli els costos de la tarifa elèctrica. La tarifa elèctrica vol dir generació, transport, distribució i comercialització d'energia elèctrica.
I no per cas de la vida passada.
I que no s'aprofiti.
Amb el preu de la benzina passa el mateix.
Que no s'utilitzi, anem a dir, la tarifa per introduir costos que no són directament implicats en aquest procés.
La benzina tant, també ens sorprenia, no?, que havia baixat molt el gasoil, el preu del petroli, però no es notava gaire.
Un 30%.
Segurament quan fem comparacions entre països, pues, hauríem d'arribar fins al final i veure realment què és el que el preu que paga el consumidor inclou, perquè, anem a dir, i moltes vegades inclou conceptes que potser pues, no estan lligats directament amb aquella energia.
És curiós, senyor Sadó, que ningú hagi parlat d'energia nuclear encara, eh?
S'ha parlat d'una central.
Un senyor de Reus que no parla d'energia nuclear.
Jo la conec bé. Jo el que crec que hem de parlar al final és definir el mix energètic perquè ens puguem pensar a mig i a llarg plaç com hem de desenvolupar i definir si ha de ser nuclear, si ha de ser renovable, si ha de ser de combustible fòssil. Jo, per mi, tenim una gran oportunitat amb el gas, perquè el 50% de les plantes liquadores, liquefaccionadores de gas estan a la península Ibèrica, i amb el gas, si confiquem les connexions cap a Europa, podem tindre un pol logístic que ens permeti a Espanya ser l'àrea d'entrada del gas des d'Orient Mitjà, des del Magreb, des del gas del Shell Gas d'Estats Units. Per tant, hem de definir quin mix energètic, això és competència dels estats membres, no de la Unió Europea, definir quin mix volem, si volem mantenir nuclears, si volem tirar per renovables o per combustible fòssil i o com ho barregem tot això.
O fer fracking.
O fer fracking, tot i que a Espanya el fracking, jo avui he estat subponent al Consell d'Europa d'un informe i no tenim la capacitat suficient. Les reserves provades i que siguin rendibles d'explotar-les a Espanya. A Europa pocs països hi han. I una cosa clara que em deien l'altre dia tant a la Comissió Europea com a l'Agència Internacional de l'Energia. Europa no tindrà una revolució del fracking com ha tingut els Estats Units. Ens hi hem d'oblidar.
Doncs caldrà estudiar les vies i les que són més adequades, potser, com deia, aquest mix d'energia. Si els hi sembla bé, passem al que probablement és el tema del dia, sinó també quasi de l'any, no? Perquè la Reserva Federal dels Estats Units apuja els tipus d'interès, una mesura que fa molts anys que no es prenia, des d'abans de la crisi, des del 2008. Com veuen aquest canvi de tendència? L'anunci per part de la Federació és del fet és, que tot va millor als Estats Units i, per tant, és un incentiu per seguir millorant. Vostès com veuen aquesta mesura i com creuen que ens afectarà?
Estats Units i Anglaterra, en aquest moment, el seu atur és el 5%. Tenir un atur al 5% vol dir
que... I estan espantats, eh?
Vol dir que pràcticament hi ha ple empleu. Mm-hmm. Perquè només amb el friccional... Als Estats Units el que sí que hem vist és que estem entrant al món en una època d'una estabilitat que allò de pretendre que anirem millorant a base de creixement és difícil. I, per tant, allà, quan pensa una cosa, la mediten i els ha semblat que era bo pujar una mica, un pèl. Em sembla que l'últim canvi va ser fa 10 anys i, per tant, pràcticament estaven amb interessos pràcticament de zero. 0,10, 0,20... Què farà? Pues ells aniran millor, la prova és que el dòlar va amunt, i la resta, automàticament, tot el que ve allà se'ns encareix. Per tant, ells aniran bé i nosaltres ens haurem de fer els deures que no hem fet fins ara.
Per altra banda, les exportacions poden augmentar.
Això anirà bé. Això pot anar bé.
Perquè per ells serà més econòmic.
Però el dòlar és car. Uh-huh. I, per tant, tot el que necessitem de fora i d'aquella àrea, llavors també se'ns encareix.
Fixeu-vos una dada. Fa anys, quan augmentaven els tipus d'interès, les borses baixaven. Ahir i avui la borsa va disparada, perquè la mentalitat és que si apugen el tipus després de 10 anys és que
tot anirà.
Hi ha una estabilitat econòmica, que la creix massa quasi i la cosa està controlada. Pam. I llavors les borses se disparen per la... mentalitat de reactivació econòmica.
Perquè un palet d'inflació no és dolent.
No és dolent.
Bueno, jo el que penso d'aquí també és que el tema dels Estats Units és molt important perquè immediatament el Banc Central Europeu arribarà també el mes que ve, probablement. El senyor Draghi augmentarà un quartillo, que abans es deia un quartillo, un 25% els tipus d'interès a Europa. I, per tant, és una reacció en cadena, això, no? Mm. Jo crec que aquí estem entrant en una situació econòmica no diferent, però una mica nova. O sigui, una situació econòmica més positiva, més de respirar, que no pas el que havíem vingut ara, fins ara, que era una situació, tot diríem...
De constrenyiment.
I de constrenyiment i de restrenyiment, no?
Però països com Espanya, que estan fortament indultats, tant des del punt de vista públic com privat, no crec que sigui una bona notícia. El que es pugi, ni que sigui tal un quartill o el preu de diner a Europa, jo crec que per nosaltres no és una bona notícia.
Aviam, pels estats... és mala notícia.
Sí, perquè...
pels estalviadors és una mica de bona notícia. Perquè també aquell que allò de dir, escolta, m'estalvia, que és el futur, i anar estalviant, estalviant, i llavors complementava una mica a vegades les seves pensions, també, a vegades més aviat justetes, amb aquells estalvis, i de veure com inclús ara alguns diuen des que et cobraran diners per guardar-te els diners. Mm-hmm. I, per tant, els estats, que a més són els que apreten perquè els interessos són baixos i així la seva deuta els és més barata, malament. Pels ciutadans, i em sembla que també hem de parlar dels ciutadans, home, que els estalvis tinguin una mica de rendiment, també això dona una certa, diríem, compensació.
Com ho veus,
I també diríem que el sistema financer rutlla millor amb uns tipus d'interès que no d'interès zero.
Hi haurà més inversió.
Sí, però jo el que volia dir amb el sentit de que clar, parlem d'Estats Units com Estats Units i quan parlem d'Europa segurament
els
països estem en situacions diferents
estem més malament aquí que Estats Units.
Sí, no.
Jo volia diferenciar el que és un país com els Estats Units a Europa, que és un conjunt d'estats, en el qual la situació
que
relativa
no estan tan units
entre uns i altres és molt diferent.
I per això el senyor Draghi tindrà problemes a l'hora de fer alguna cosa. Senyor
Sado,
com allò del llençol, cada ho tirarà per un cantó.
Com ho veu vostè?
Avantatge que té el Draghi, que si no recordo malament, no hi ha previsions d'eleccions després d'aquest diumenge en els grans països europeus en els propers 2 anys, m'assembla, sí. No? Amb la qual cosa, allò que a vegades han de jugar políticament per no afrontar, doncs tindrà aquest avantatge. Jo hi veig aspectes positius i negatius. Primer, la mentalitat que la cosa està anant bé als Estats Units. El fet de com afectarà això la relació dòlar i euro, que en algun cas ens pot beneficiar per augmentar exportacions, però tinguem en compte que paguem el petroli amb dòlars i la dependència, com dèiem abans, és brutal. I tenim la gran avantatge, i és un dels indicadors que això ens ha donat la sortida o començament de sortir de la crisi, és que el preu del petroli està en nivells mínims, no? I, per tant, això és una bona notícia per l'Estat i pels consumidors, no? Jo crec que tot el que sigui poder augmentar les exportacions és bo, perquè és una economia de valor afegit. Ara, la política financera del Banc Central haurà de compensar aquestes necessitats financeres amb la capacitat de mantenir el creixement. Jo no em preocuparia tant de la inflació, com deia el senyor Alegre, una mica inflació i està quasi en termes ara de deflació, no seria tan negatiu, però mantenir el creixement...
L'augment de la inflació també ajuda una mica a fer front als deutes, o sigui que els països endeutats i les empreses endeutades, l'augment de la inflació els afavoreix, anem a dir.
Acabem l'últim plusvàlua de l'any. A mi m'agradaria preguntar-los molt breument què desitgen per l'any vinent, una mica, no tant a nivell particular, personal, sinó per al nostre món. Senyor Aragonès.
Ai, pensava que deia el senyor Alegre, no?
Ah, no, jo, ja, darrere.
Molt breument.
Vostè.
Pel món, per mi, per... No sé, és que no sé.
Pel món.
Per Catalunya, per Espanya, no sé.
Pel que vostè pel vulgui.
Bueno, jo crec que el món... jo crec que el que convé és la pau. Per a mi és la cosa més fonamental i un pacte contra el terrorisme i tot el que genera violència.
Senyor Alegre.
Posant al centre de totes les actuacions, de tots, a nivell particular i a nivell públic, a la persona. I, per tant, tot el que afecti la seva dignitat i la seva estabilitat, doncs que a qui correspongui, que se sereni i s'hi posi a treballar.
senyor Vila?
Jo crec que després d'aquestes dues manifestacions és, per mi és impossible millorar-les.
No, 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 senyor.
A la suma de les dues.
Alguna cosa més vol aportar?
No, anava a dir ja, baixant una mica, anem a dir al terreno nostre, jo el que sí que m'agradaria, anem a dir, és que ja que estem en aquest ambient electoral, que l'any que ve sigui un any d'entesa, d'entesa entre les forces polítiques del nostre país.
Senyor Sadó.
Jo m'assumo, evidentment, a tot, i diria una miqueta recuperar els valors de l'ésser humà, que això ens permetin lluitar contra aquest terrorisme internacional, el valor de la persona, i de fer una economia que sigui molt més social i molt més participativa per tothom.
Doncs amb aquests desitjos acomiadem l'últim plusvàlua de l'any. Moltíssimes gràcies a tots els oients per haver-nos seguit, com sempre, a l'Agència Catalana del Consum, al Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el nostre tècnic Jordi Carretero, i que els ha acompanyat, i que continuarem, evidentment, aquest 2016, al gener. Molt bon Nadal, molt bon any nou.
Són les 9 del vespre.